Avui, un dilluns més, que parlem de què? Pues d'agricultura, d'allò que ens importa tant i que volem posar en valor, almenys el que té, que en té a muntó. Per això estan nosaltres Pepe Montagut. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
Ell és president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules i també tenim amb nosaltres a Víctor Viciedo. Bon dia.
Bon dia a tots.
També president, en este cas, de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real. Hem rebut una nota que ens diu que Espanya reclama a Brussel·les que desbloquegi l'acord de Mercosur. I jo vull que vostès sàpien el que ens diu Wikipedia de lo que és Mercosur. Mercosur, Wikipedia ens diu que és el mercat comú del sur. És un procés d'integració regional instituït inicialment per Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai, al qual en fases posteriors s'han anat incorporant Venezuela, Bolívia, esta última en procés d'adhesió. I jo, ara que sé el significat que em dona, me pregunte per què està creat i qui el conforma. Pues bueno, és un bloc econòmic conformat per diversos països sud-americans i creat en l'objectiu d'augmentar l'eficiència i la competència entre les economies incluïdes. I per a què se crea? Pues l'objectiu de Mercosur és permetir la lliure circulació de béns, servicis i factors productius, l'establiment d'un arancel extern comú i l'adopció d'una política comercial comú entre els països socis. La coordinació de polítiques macroeconòmiques i sectorials entre els estats que el conformen. I diuen que tot això és per a què? Quines són les característiques principals? Pues, ells diuen que ho fan per a fer una integració cultural, que siga un pujante potència econòmica, que siga el Banc del Sur, un bloc en principis democràtics, tindre numerosos acords comercials i, bueno, en fi, zona lliure de comerç, mercat comú. Clar, s'han venut, ho fan molt bé, eh?
Sabem
és dir, jo me plantejaria quan se me ve damunt, jo hasta que vosaltres no m'heu plantejat això, no imaginava que en un moment donat ens quedem pràcticament a soles, a l'aire.
Bueno, jo te comentaré una cosa, almenys la visió que se dona d'aquest tema. Esto está dins de lo que se está defendent des de, en fin, molts punts concrets, la globalització. La globalització què és? Pues simplement és aconseguir que les economies dèbils puguen, o sea, les persones que especulen en economies dèbils puguen traure molts beneficis duent aquests productes a economies més fortes. És a dir, quin és el problema que tenen aquells països? Produeixen més barat que nosaltres. Estan despoblant el planeta de les zones...
Però si tot això, Pepe, jo ho entenc. El que passa és que el que no me quadra és que el president del govern diga que vol una proposta concreta, que diga que vol desbloquejar això. No sé, a veure si és que jo no ho he entès bé o...
Jo només m'ho puc explicar en ignorància per part del president del govern i per tant no hauria de ser president del govern, incompetència, més de lo mateix, o interès, i si és interès, si és interès estem en corrupció, perquè si nosaltres som el país de la Unió Europea més perjudicat per aquest acord, perquè som un país eminentment agrícola, nosaltres som el més agrícola de la Unió Europea, el que més exporta agricultura, i aquests països són també eminentment agrícoles i a més produeixen exactament el mateix que nosaltres. I sobretot, ja que estem en zona citrícola, pues Brasil és la primera exportadora mundial de sucs de cítrics. Entonces, ese 20% que va a indústria no la replegarem, se quedarà als arbres.
Perquè aquest acord per quins països està bloquejat?
Està bloquejat per França, està bloquejat per Bèlgica, Holanda i Àustria. Són països que ells esgrimixen que es produeixen perjudicis econòmics que es deixen sense poder competir
pues,
i sobretot se diuen ells que són, produeixen danys al mig ambient.
Clar, pues deixar la pregunta meva del principi, ens deixen a soles? És a dir, és que el nostre president del govern, hasta que no m'heu aclarit exactament què és el que estava passant, jo no m'entrava dins del cap que siga el president del govern d'Espanya. Quins motius té? És que si transiten lliurement, ens esborren del mapa.
Clar. Jo vull assenyalar el que és l'economia en aquests països. O sea, que uns països que tenen més o menys el mateix potencial per càpita s'unisquen per a fer un mercat, un lliure mercat, pues bueno, és diguem comprensible, perquè no entren en una competència desleal. Però és que, clar, quan tu mires Brasil, té 240 euros de salari mínim interprofessional. És 4,38 vegades per baix del nostre. Uruguai té 308, 3,41 vegades per baix de nosaltres. Argentina, 264 euros, que és 3,98, o sigui, 4 vegades per baix de nosaltres. I, bueno, Xile, que també se vol, no està dins de Mercosur, no, però Espanya també vol, també diu que se té que potenciar l'acord, o se té que posar en marxa l'acord en Xile i en Mèxic, que ja estan firmats, però que encara no s'han posat en marxa, també té que pressa Espanya perquè se posen en marxa aquests dos mercats. Dos mercats que concretament Mèxic, pues en aguacates, que ara assistem, diguem, en auge, pues mos pot, és el primer productor mundial d'aguacate, no?
Sí, mire, així en la carta diu que és que la Unió Europea va proposar a principis del 2021 una declaració conjunta complementària en compromisos de sostenibilitat ambiental, entre ells la reducció de la deforestació de l'Amazònia.
Bueno, i això és l'excusa i que Espanya està dient de que n'hi ha un compromís per part de Brasil de no desforestar l'Amazonia, pues que se pot fer aquest acord comercial. Però no oblidem que l'agricultura en Brasil creix a costa de la selva. I si fas un acord comercial, pues òbviament a ells es anirà bé i anirà creixent a costa de la selva. A part de la hipocresia que suposa el que te vinguen barcos de productes que tu produïsses així, quan 15 barcos com el que se va quedar varat allí en el canal de Suez contaminen tant com 620 milions
de cotxes. Però a més hi ha una altra cosa, jo penso que en tot aquest tema els assumptes econòmics i competitivitat entre els dos països i el problema que representa Mercosur, crec que en el fons poden arribar a algun tipus d'acord compensant-los per un altre sector o, en fi, per un altre mitjos aquesta diferència econòmica o de competitivitat. O sí que crec que se pot tombar realment este acord és per el mig ambient. O sea, en aquest cas, els mateixos que estan criticant-nos a nosaltres, els ecològics que ens estan criticant a nosaltres d'usar productes fitosanitaris, de contaminar la terra, del mig ambient, són els que en aquest cas haurien també d'anar en contra precisament d'aquest acord, perquè, com diu Víctor, el que ocorreix allà en aquella zona és tremendo. O sea, així n'hi ha algo que és incomprensible. Per exemple, te diré un dato que crec que l'ha dit així. Espanya, que produïa 30 o 40 mil hectàrees de soja, resulta que se prohibís, per problemes d'economia, pues es comencen a cultivar la soja transgènica. La prohibeixen en Europa i Europa se'n va precisament a Argentina i a Brasil i a aquests països i compra milions de tonelades de soja transgènica que així està prohibida cultivar. Els ecologistes no tenen res que dir ahí. Tota aquesta quantitat de gent que parla de defendre el mig ambient, el que ha dit Víctor, l'Amazonia, no és l'Amazonia, el Chaco, crec que es diu també el Chaco, grans zones s'estan despoblant precisament per especular en uns productes que allí es costa 4 xavos i així ho venen a preus alts.
Sin embargo, esta carta que envien el 30 d'abril és una carta demanant que se respecte a aquells països que estan deforestant. És dir, sí que és una carta ben enmarcada de forma ecologista.
Enmascarar enmascarar en de forma ecologista, perquè no pots fer un acord comercial en països que estan tan lluny i tenen que portar-te en barco els productes que tu produïsses així. És dir, que és una hipocresia ecologista el que estem vivint en les nostres administracions. És el que jo dic postureo
ecologista. I jo me pregunto, tindran que anar també, tindreu que anar també vosaltres dos a deligar el ministre perquè s'entén igual que en lo de, el del cotonet?
Per supost que començarem a escriure i si vos donen l'oportunitat d'anar, anirem. Anirem perquè sí. A veure què mos diuen del tema ecològic, a veure què mos diuen, perquè si n'hi ha dos problemes, la desforestació, que clar, aquell diu, no, jo pararé, jo no desforestaré més. Falso, mentira. Tu vas a créixer agrícolament i per tant tu desforestaràs. I la segon és que estàs contaminant una barbaritat en els barcos, és que això no se diu, és que ja està bé, els ecologistes que posen el seu punt de mira no en l'agricultor que crema la llenya, que és un dia, però els seus arbres estan renovant l'aire que respirem, sinó que posen l'ull en aquests barcos, en aquests buques de transport, i que s'acabi el lliure comerç internacional i el globalisme.
És que t'he donat un dato sobre aquests temes que parlen ells de la contaminació, el mig ambient. Un informe de la EFSA, que és l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, sobre el tema del canvi climàtic, el mig ambient, dona aquests datos. El sector primari és el culpable del 10%, del 10% de lo que està produint el canvi climàtic. Però, ojo, d'ahir tenim, d'aquest 10%, tenim la ganaderia que ocupa el 67%. El transport fluvial de barcos, el 24%. I l'agricultura, la que nosaltres practiquem, i sé que vos estan tirant sempre per terra, que en fitosanitaris, produeix 0,8%. En la globalitat del 100%, nosaltres pràcticament no estem contaminant res, absolutament, res. I si anem a un altre tema, et vaig a dir-lo ara, anomenar-lo, per lo que són el tema este. A nosaltres ens estan perjudicant. No vaig eixir-me'n del tema, però vaig a sí que anomenar alguna cosa. A nosaltres ens estan perjudicant. Europa accepta compensar ara la lucha contra el canvi climàtic. Com? Penalitzant a les empreses que produeixen o que s'empassen del límit de producció de CO2. Però resulta que precisament aquest preu, que fa dos anys eren 4 euros per tonelà produïda de més, ara s'han pujat en dos anys 48 euros per tonelà. Si nosaltres ja tenim a les estadístiques que les han publicades, tenim per exemple que la Comunitat Valenciana al final de l'any produeix, o sea, compensa el CO2 en 800 o 900 mil tonelades. Si ho traduïm per els diners que es fan pagar a les empreses que produeixen el CO2 i nosaltres que estem reduint-lo,
compensant-lo.
Exacte. A nosaltres ens deixaria uns 21, ojo, actualment, perquè a més és un sistema que va avançant, és a dir, a millor ara, d'ací dos anys més, en vez de 48 són 100 euros el que es fa pagar, perquè volen evitar el canvi climàtic. Però en la medida que nosaltres també reduïm el CO2, doncs hauríem de compensar en la PAC.
Clar que sí.
Dic jo. Això suposa actualment 21 euros. El que recibim de la PAC és, bueno, això és una vergonya, són 24-25 euros per fanecar. El que nosaltres tindríem que tindre com a benefici són 21 euros. La PAC a nosaltres per què ens serveix? Per no res. O sigui que nosaltres realment ens hauríem d'estar pagant, però molt més del que ens estan pagant.
O sigui que per fanecar hauríem de percibir 21 euros.
En arreglo estos 48 euros que fan pagar de...
Sí, sí, a les persones que contaminen, o sigui, a les empreses que contaminen, per tant, al propietari de l'arbre que manté i que el que fa és contrarrestar, li hauríem de pagar 21 euros.
21 euros. 29, mos paguen 24 per compensar. A veure, en un principi, quan se va parlar de la PAC, era per compensar la falta de competitivitat o diferències de preus de cost de cultiu.
Sí,
i
en aquest cas tindria que percibir els 21 euros i els 24.
Els 24, no, però és que a més d'això, sí, traduint que conforme van, ojo, que ahí estan entrant grups d'inversió i tot, perquè el dia de demà vendran aquests drets i tindran grans beneficis. I, ui, no, ui, no. Jo compro uns drets, vale, jo vaig a pagar 48 euros, però ara el dia demà necessitaran pagar més i diran una altra empresa, li diran, tu tens que pagar 100, de 48 a 100 n'hi ha una diferència. Estem van especular també sobre els drets gestors. Entonces, a vosaltres, mos estan enganyant. Mos estan, la PAC, a vosaltres no mos la paguen per res. L'únic que mos fa de la PAC és servimos, PAC condicionamos el nostre producció, el nostre cultiu, a unes normes que estan manades per ecologistes, prohibeixen fitosanitaris, pues prohibeixen la fertilització, en fi, volen la reducció.
Per cert, parlant...
I, sin embargo, i perdona, i ara torna a Mercosur. Ara se'n van a un acord amb Mercosur on tot això se malgarete. Ahí n'hi ha deforestació, no n'hi ha respecte al mig ambient, produeixen el CO2 però tremendament, i damunt una gran especulació de productes, de cultius d'allà que duen així. I així arruïna tota l'economia que fa el mateix producte.
S'ha detectat que Egipte envia un 22% més de cítrics a la Unió Europea pese a l'abús de pesticides.
Sí, bueno, Egipte ja sabem que degut a que és capaç de posar la taronja a 50 cèntims en Alemanya, pues és una de les grans beneficiades. Té 700.000 hectàrees ja en producció de cítrics de terreno robat al desert gràcies al Plan Tosca, subvencionat per la Unió Europea, i que com la cosa li va bé, pues Egipte cada vegada va creixent més i cada vegada exportarà més i mos sí, està menjant.
Però jo crec que fins ara els llauradors no sabien ben bé quins eren els seus drets i cada vegada descobrim alguna cosa més, perquè ara ja podíem reclamar aquests 21 euros per faneca.
Bueno, és que per llei no, perquè resulta que la llei el que diu és que si tu tens un arbolat que no està en producció agrícola, tu pots, tens dret a cobrar ese CO2, esa renovació del CO2 en oxígeno. Però si tu eres llaurador i, per tant, la teua terra està dedicada a producció agrícola, no tens dret. I això és el que diu la llei, i això és el que tenim que fer nosaltres, que canvie.
Per què? Això, Víctor,
per què? Pues perquè a mi m'estan lleis... penalitzant, i ja t'explicaré per què. A mi m'estan penalitzant si creme la nyenya en la PAC. Si tinc el reg a goteo o a manta, si el tinc a manta, me penalitzen. M'estan penalitzant si pulvoritza la brossa. És dir, xorraetes que són xicoteix detalls quan resulta que tenim un bé que està... jo què sé...
Vos està perjudicant la PAC.
Multipliquem per mil el mal que fem.
Agarrant la frase dels catalans, dels independentistes catalans, és Europa no roba.
Però a veure, les lleis no oblidem que es fan els polítics. Clar, els polítics que portem nosaltres a governar-nos. Per tant, si n'hi ha lleis que estan quedant-se obsoletes, com és per exemple el fet de que perquè està en plena producció un hort no te paguen ni sa compensació del mig ambient, quan? Ara no hi ha empresa que te diu no se preocupe, no siga patint, jo li arrencaré tots els arbres, li posaré llei plantetes per a consumir llum, per a que vostè me faci llum i li pagaré, no tindrà que patir. Per tant, és que tot va evolucionant. Que és que tot evoluciona i els drets dels llaboradors no evolucionen. Per tant, els polítics estan per a votar-los. És que ho porten en un bon programa en ells, en les polítiques que van aplicar. Pues, al millor, caldrà també pensar-se si aquesta política és la que volem. No?
Mira, vaig a dir una cosa,
el que ocorrís és que el discurs ecologeta, i quan dic ecologeta és el fals ecologisme, està triomfant entre la gent. La gent l'hem idiotitzat. I com l'hem idiotitzat, doncs ara la gent vota tot aquell que parla d'ecologia falsament, com és el cas este de dir, no, anem a parar a Brasil que no faci desforestació. Quan resulta que tot això és fals per el que hem dit. Perquè seguirà la desforestació i seguirem contaminant en el mar.
Vull que m'entres en latiguillo, perquè si no se'n passem de temps, Pepe.
Ara ja, en latiguillo?
Sí, me deixes
dir una cosa...
Sí, clar, com no.
A veure, vaig a dir-te algo que possiblement, millor, ara diguem, això no tenia punt. Per què no pensar que en la Unió Europea el que pretendís és que nosaltres, així en Espanya, que tenim molt més sol, plantem huertos voltaicos d'estos de producció d'electricitat?
Fotovoltaicos, sí.
Perquè a Alemanya està costant-li un diners eliminar la energia atòmica d'esta, i està produint. És a dir, per què no Europa està intentant arruïnar l'agricultura, que sobra alguien quatre perres i plantar huertos voltaicos?
Sí, això és el que estàvem parlant fa un momentet, Víctor i jo, el fet de que a la millor caldrà replantejar-se si no ens paguen el que es tenen que pagar. Anem a latiguillo.
Bueno, a Tiquillo vaig a parlar de lo que el senyor Ximo Puig ens diu la segona revolució agrària. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció la segunda revolución agraria. 1.200 millones para una nueva estrategia valenciana de regadíos junto con la rentabilidad del campo valenciano. El nuevo gurú del campo y padre espiritual que nos quitará las penas de las pérdidas en la agricultura se lanza con el azadón al hombro a pescar en las aguas de los incautos. Me recuerda a Maritina Hernández cuando quiso cometer en 2007 la reconversión en el campo. Más fina, la consellera no hablaba de revolución. Se quedó en otra inútil versión. Aunque nuestras organizaciones agrarias sí hablaban de medidas drásticas en 2009, tan drásticas que 19 medidas para salvar el agro se las metieron en las narices al ministerio y las carcajadas todavía resuenan en los ecos de las montañas. 12 años después siguen perdidas en el limbo de la nada porque murieron por inacción. Las organizaciones agrarias nunca se han puesto de luto. Para hacer frente a la crisis del sector, el gobierno valenciano tenía previsto en 2010 poner en marcha el Plan Estratégico Valenciano, pero como no tenía idea de estrategias, pensaron que suponía militarizar a los agricultores y lo abandonaron en un orfanato. Ahora ya no nos hablan de cultivos alternativos, eso es agua pasada. Tan pasada que era la moda que sacó la Consellería de Agricultura en 2012, y el Ministerio ese mismo año, con el señor Arias Cañete de titular, da un golpe de mesa y presenta 66 medidas para mejorar la cadena alimentaria. Y como buen abogado, traza sobre el papel la salvación del campo, pero sin el campo. Siguiendo con los recuerdos, en 2016 nos aparece una niña pija con un plan corto de solo 6 puntos para modernizar la agricultura, ordenar y modernizar las estructuras del sector alimentario. Este sí era un lenguaje moderno y no la vasta segunda revolución de Ximo Puig. Pero finalmente los 6 puntos de la consellera Cebrián se quedaron sin suturar, inanes en el vacío de la memoria. Pero parece que el 19 crea escuela, ya que de nuevo sale a Saja en 2019 con otros 19 vingueros. 19 puntos esenciales para la agricultura, importantes, indispensables y en esencia tan diferentes de su concepto que siguen en la urna del olvido para que no se deterioren. Pero ABA, mucho más ambiciosa, lanza otra propuesta en agosto de 2019 a los ayuntamientos, con 28 demandas para su aprobación en pleno. Eso no debería haberlo hecho, proponer 28 medidas a los ayuntamientos, donde la mayoría de los concejales solo conocen de la agricultura lo que está fuera de la ciudad. Es una medida resabiada que todavía 2 años después las están estudiando. Y mientras los ediles siguen descifrar las 28 medidas del Ministerio de Plagas, lanza las iniciativas como dardos salvadores de la agricultura, pero la diana no está en la trayectoria de los dardos medidas. Y RQR, el ministerio, se lanza con toda su artillería a conquistar la cima económica poniendo grilletes a los desaprensivos exportadores que paguen por debajo del coste de producción. Pero el fortín de las ideas del ministerio tiene goteras y la pólvora sale mojada. Inútiles esfuerzos de quienes, como sus antecesores, solo combaten la ignorancia con la charlatanería. La similitud de la nueva estrategia o segunda revolución del campo de Ximo Puig con la película Una noche en la ópera y las escenas del camarote es apabullante. Ahora suenan los tambores de la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, y es que Pinoto Sánchez busca salvar los muebles a costa de ratificar el sacrificio de la agricultura.
¿Algo a añadir, Víctor?
Dos reflexions en 5 segons. La primera és per què ens empenyem en fer acords de lliure comerç en països on anem a ser perjudicats i no els fem en Rússia o en Estats Units, que són països que ens obrin mercat i que, a més, concretament el de Rússia, no contamina en el mar. I el segon és que aquests països que ara mateix estan bloquejant, curiosament, són productors de carn, de productes lácteos i tal, i que ells se van preocupar quan se va fer l'acord en posar aquests productes com a sensibles. En l'acord estan com a sensibles. I a pesar d'això ho bloquegen. I nosaltres, que no han posat la taronja com a sensible, ni l'oli, ni han posat com a sensible res, som els que volem que aquest acord vagi avant. Increïble.
Pues, en aquestes paraules ens quedem Pepe Montagut i Víctor Vicedo fins el dilluns que ve.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Susana.